Algunes històries dels països catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Pros.
Molt sovint sentim que l'empenta productiva dels catalans neix de les inversions que els diferents governs espanyols han fet en aquest territori al llarg de la història. D'aquesta manera, s'intenta desmuntar qualsevol teoria sobre la capacitat catalana de produir riquesa, fins i tot en les situacions més adverses. Malgrat que aquest argument es repeteix constantment, el cas és que no deixa de ser una fal·làcia sense cap base històrica. L'empenta productiva dels catalans no depèn, ni de lluny, de factors externs ni de la benevolència inversora dels governs espanyols al llarg de la història. I jo encara aniria més lluny. Catalunya avança, malgrat les polítiques que tradicionalment han fet els governs espanyols quan s'ha tractat del Principat. Situem-nos en un moment clau de la nostra història, les dècades posteriors a la Guerra de Successió i a la caiguda de Barcelona l'11 de setembre del 1714 i a la instauració de la dinastia borbònica. Catalunya, com ja és prou sabut, va perdre la majoria dels seus drets i va ser sotmesa socialment i políticament al centralisme borbònic. El nou règim va voler, en el millor dels casos, obviar el Principat per considerar-lo un territori deslleial en l'aplicació de polítiques de foment econòmic, i això mentre a Madrid, seu de la cort reial i de les classes més poderoses, es posaven en marxa grans inversions en infraestructures i urbanisme, sobretot durant el regnat de Carles IV. Podem parlar, per exemple, de l'enllumenat públic, el Parc del Retiro, la Puerta de Alcalá, l'arranjament de palaus, etc. Segons David Ringrose, la població de Madrid l'any 1750 estava formada en un 21% per terratinents, nobles i clergues. Aquestes elites improductives dominaven el 67% de les rendes. Alerta, El 21% dominava el 67% de les rendes. En canvi, només el 8,7% dels madrilenys exercien alguna feina mercantil o professional. Quedem-nos amb aquesta dada. Insisteixo, el 1750 només el 8,7% dels habitants de Madrid exercien una professió. No és estrany, doncs, que Madrid es veiés gairebé obligada a vampiritzar la riquesa que es produïa en el conjunt d'una Castella cada cop més pobra. Les comparacions diuen que són odioses, però de tant en tant cal fer-les. I és que en aquella mateixa època, Barcelona es va convertir en una de les ciutats comercials més importants del Mediterrani, cercant mercats i oferint els seus productes més enllà de la decadent Castella. Durant la crisi agrària del 1763, 100.000 pagesos van fer cap a Barcelona i tots ells van trobar feina a les fàbriques tèxtils. Segons John Link, el model barceloní, basat en el treball i la creació de riquesa, es va estendre per la resta de poblacions catalanes fins al punt que els artesans i mestres s'anaven convertint en petits empresaris que anaven creant constantment nous llocs de treball. Martínez Shaw, per la seva banda, aporta una dada realment contundent. Mentre l'any 1787 a Barcelona hi havia 235 gentilhomes, a Espanya en diuen hidalgos, a Madrid n'hi havia 8.545. Alerta, 235 a Barcelona i 8.545 a Madrid. I això sense comptar el gran nombre de funcionaris reials i personal que, per les seves funcions, no desenvolupaven cap feina productiva. Només consumien recursos. Mentrestant, 599 industrials barcelonins donaven feina a milers de catalans en fàbriques, comerços i factories. Catalunya, des de fa segles, sempre ha afrontat les grans crisis, fins i tot aquelles que li han vingut sobrevingudes per una mala gestió dels governs espanyols o per episodis de guerra, fent un pas endavant per convertir les crisis en oportunitats. Aquesta és l'herència que les diferents cultures que han passat pel nostre país ens han anat deixant a les generacions posteriors. I això ha estat així gràcies a una situació geogràfica privilegiada i a una manera de fer, no dic que millor ni pitjor, però sí pròpia dels catalans. Tot plegat m'ha fet recordar ara aquell petit plateret que els meus avis tenien a la paret de la seva cuina. I deia, el bon català de les pedres en fa pa. Una frase, com veieu, plena de sentit. Benvolguts oients, ens retrobem ben aviat aquí, a Radio Ciutat de Valls, amb una nova història dels Països Catalans. Que acabeu de passar un molt bon dia.
Algunes històries dels Països Catalans. Episodis, fets, curiositats i personatges de la nostra història amb Jaume Prost.